l'audiència i abans de començar-la, sisplau, silenci, abans de començar l'audiència pública farem un minut de silenci pels terratrèmols que van tenir lloc a Turquia i a Síria. A més, ara acabo de veure que es veu que hi ha hagut una rèplica justament fa molt poc en la mateixa zona i, per tant, realment és una situació que hi ha moltíssimes persones afectades, bàsicament perquè mor moltíssima gent i molta que encara està patint. Per tant, ens posem drets i fem aquest minut de silenci, sisplau. Plau. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tothom. Molt bé, ara sí, doncs fet aquest minut de silenci, comencem aquesta audiència pública, ja sabeu la mecànica, començarem per aquelles persones que ens heu sol·licitat via instància la paraula i en tot cas si després queda temps doncs farem també a aquelles persones que tingueu algun interès que sou aquí a la sala. Comencem doncs per la senyora Saida Lanau. Si vol seure, sisplau, senyora Lanau, i fa la seva intervenció. Recordo com sempre que les intervencions estan establertes que haurien de durar 2 minuts per així donar la possibilitat a tothom de poder intervenir i que ningú es quedi sense l'ús de la paraula. Estic convençuda que farem tots plegats l'esforç. Gràcies. Senyora Lanau. Ara.
Hola, bona tarda. Visc al carrer Avinguda de la Piscina, un dels carrers en pitjor estat de Sant Cugat, amb esquerdes de més de 100 metres de longitud i desnivells de fins a 20 centímetres d'alçada. Més de 100 veïns ens vàrem reunir perquè hi ha hagut diversos accidents, entre ells, com bé sabeu perquè ja ho he comentat en aquest ple en altres ocasions, jo mateixa vaig volcar amb el cotxet del meu bebè de pocs mesos i l'Ajuntament no ha fet res, més que posar unes valles de forma provisional que s'han quedat de forma definitiva des de fa mesos. Mireia, quan et vàrem convidar a venir a fer la visita in situ, et vares comprometre davant de tots els veïns que ja hi érem a que veuríem un projecte redactat en els primers mesos de 2023. Però la veritat és que no veiem res i els veïns que portem anys esperant estem farts d'aquesta situació. Mireia, pel càrrec que ocupes entenc que saps que ets una representant pública i que no pots prendre decisions discrecionals, sinó ajustades a la llei. També deu saber que la llei de bases del règim local obliga a esmerçar les esquerdes de grans dimensions com són les de vinguda piscina. També saps que ets una servidora pública, que no ens pots negar als veïns el dret d'accés a aquesta institució ni a les sol·licituds que fem. També saps que la teva paraula i compromís val per la institució que representes, que és l'Ajuntament de Sant Cugat, i que els veïns exigim que la compleixis. Per tot això, sol·licitem una reunió tècnica o politicotècnica per trobar una solució a aquest problema. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Lanau. Entenc que la proposta que fa avui, la demanda que fa és de tenir una reunió. O sí, sí, per tant, si hem de convocar una reunió amb vostè, i entenc que amb la resta de veïns al carrer, vostè el representa la resta de veïns. Per tant, si li fem la convocatòria, vostè els hi fa arribar la resta. Molt bé, doncs li farem arribar la convocatòria.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyora Lanau. Seguim amb el senyor Marcos Rodríguez. Senyor Rodríguez, quan sí. Vulgui.
Buenas tardes, señora alcaldesa y resto de regidores. Perdón. Recientemente usted manifestó en su Twitter su preocupación porque partidos como Vox aprovechen las audiencias públicas de los plenos para hacer partidismo. Con todos los respetos, señora Ingla, no ha entendido absolutamente nada. En las últimas elecciones celebradas en Cataluña, en febrero del año 2021, para la elección de los miembros del Parlament, en Sant Cugat, 3.119 vecinos votaron por la formación política Vox. Esto representa un 7,41% de votos y, por lo tanto, ser la cuarta formación política más votada en Sant Cugat, por encima de la CUP, Ciudadanos, PDeCAT, PP, etcétera, por poner algunos ejemplos. Por lo tanto, Vox representa en Sant Cugat la única alternativa nacional al consenso progre independentista que representan ustedes. Vox es el único partido que se preocupa de los problemas reales de los vecinos de Sant Cugat. Nuestra prioridad es defender a sus familias y resolver los problemas que les afectan, como es la emergencia económica que sufren, la inseguridad, la ocupación, la absoluta dejadez del gobierno tripartito con el mantenimiento de calles, aceras, la falta de limpieza e iluminación de muchísimos barrios, el caos circulatorio diario provocado por su nefasta planificación en movilidad que afecta a ciudadanos y los negocios del centro de Sant Cugat. ¿Qué están haciendo ustedes para resolver todos estos problemas? Recientemente hemos sabido del presupuesto de la Generalitat, que es de 41.000 millones de euros, de los cuales destina a Sant Cugat 13,2 millones. El gran beneficiado es el Arxiu Nacional de Cataluña, con un 32% del presupuesto para Sant Cugat. La Escuela La Mirada solo recibe 2 millones de euros, cuando ustedes han calculado el proyecto en 9.471.000. ¿Le resuelve a los vecinos de Sant Cugat sus problemas que se destine 4.297.000 al Arxiu Nacional de Cataluña? Vox pone siempre a las familias y vecinos de Sant Cugat por encima de cualquier chiringuito ideológico o político. Por ello, hemos trasladado a nuestro grupo político Vox en el Parlament una propuesta para la bonificación por el uso del peaje de los túneles de Valvidrera y realizar los estudios necesarios para la gratuidad por el uso del peaje, destinando partida presupuestaria correspondiente para poner fin a este injusto peaje que depende de la Generalitat de Cataluña y que supone un gran gasto para miles de familias trabajadoras de Sant Cugat y del resto de Cataluña. En Vox vamos a luchar para resolver los problemas reales de los vecinos de Sant Cugat, con todos los medios posibles, sin miedo a nada ni a nadie. No nos van a callar nuestra voz. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias a usted, señor Rodríguez.
Voy a formular una sola pregunta.
Bé, de fet, ja havia acabat la paraula, senyor
sí,
Rodríguez,
bueno,
no?
Però
I no hi ha rèplica perquè no l'he contestat.
Solamente
no
tens... una sola pregunta y si la respondo afirmativamente, continuo. Y si no, pues bueno, pues no le hago perder el tiempo, ni a usted ni a mí. ¿Va a responder alguna vez las preguntas que le formulamos desde aquí?
No, senyor Rodríguez,
bueno,
ja ho sap. La bueno, meva
pues,
resposta... Per tant,
su,
no té dret,
actitud,
no té dret a rèplica perquè no hi ha resposta.
Su respuesta y actitud demuestra la falta de talante democrático y prepotencia como alcaldesa de todos los vecinos de Sant Cugat y la incapacita para resolver los problemas que les afecta. Muchas gracias.
Molt bé, seguim amb les persones que han demanat, com deia al principi, a través d'una instància de la paraula. Com que hi ha molta gent aquí, no tinc clar si són algú de vostès, per tant, demano si hi és la senyora Rosa Maria Peris. Sí, endavant. Si vol passar ja, sisplau, per poder parlar amb el micro i que quedi gravada la seva intervenció. Sí. Si pot premer aquest botó del mig gran, tal qual. Molt bé, endavant, quan vulgui.
Gràcies. Bueno, bona tarda, gràcies pel torn de paraula. Vinc a parlar, i en nom dels... en nom de molts veïns, dels Jardins del Vallès, perquè són directament afectats. I vaig a parlar de dues situacions, les situacions que realment s'estan donant avui en dia. És a dir, les activitats que s'estan donant al Parc del Vallès, les que són amb permís municipal, em refereixo, doncs normalment són i duren 8 hores, 9 hores. Comencen a les 10 del matí i acaben a les 8 o a les 9 i segons quines activitats molt més tard. Jo, que sóc jurista, no conec cap ajuntament del món que atorgui aquests permisos per tantes hores de matxaca constant en els veïns que ens aixequem molt d'hora per treballar i donat que aquestes activitats es produeixen habitualment els caps de setmana. I estic parlant de dobles vidres que ens hem posat. Lo ideal seria que no hi hagués cap activitat, però ja que hi ha, li comento això. El volumen dels decibelis és exagerat tota vegada que amb el doble vidre se sent el bunga, bunga, bunga de la música constant. I les hores de duració extralimiten la llei del soroll. Quan no hi ha permís de l'Ajuntament, ja sé que està ballat, però ara en parlarem, de dimecres a diumenge, de 12 a 5, a les 4 o les 5 de la matinada, hi ha gent. Baralles, música sense control, alcohol i drogues. Això, aquest Ajuntament és conscient perquè altres vegades, en torn de preguntes, doncs s'ha manifestat aquestes incidències que succeeixen. Han ballat al parc, però per l'entrada del carrer Borrell un noi jovenet salta, perquè resulta ser que la balla no arriba ni al metro i mig. Quan es truca la policia, què passa amb aquests infractors? S'amaguen, quan la policia marxa, aleshores redoblen el soroll. Per tant, he llegit que l'Ajuntament o aquest Ajuntament vol incrementar aquestes activitats, lo qual, això és el que jo he llegit en un diari del Tot Sant Cugat, el qual em sembla doncs, una bajanada en tots els respectes. Per tant, la meva intervenció significa aquí que l'ideal seria que no hi haguessin aquestes activitats o que fossin del tot puntuals amb una limitació d'horari que no existeix, però que durin 9 hores. Senyora alcaldessa, m'agradaria que estigués vostè aguantant aquest matxaque. Quan ens aixequem el dissabte o el diumenge, perquè ens sembla a mi que els veïns també tenim dret a descansar, i això és un dret fonamental recollit a la Constitució espanyola, doncs no existeix. Per tant, serveixi aquesta intervenció per sol·licitar que revisin el protocol d'actuació d'aquests jardins del Vallès. Gràcies.
Molt bé, doncs ho farem, senyora Peris. No sé si la tinenta d'alcaldia vol explicar que els horaris, fins a quins són els horaris de les activitats que organitza l'Ajuntament respecte a la resta que he dit. Vostè ens interpel·la que fem alguna cosa i, per tant, reforçarem també la vigilància de la part. Vostè ha diferenciat dues coses, però crec que és important que intentem aclarir la part de les activitats que sí que estan permeses per l'Ajuntament de Sant Cugat. Si és tan amable de tancar el micro, perquè sí. Si no la companya no el podrà obrir.
Sí.
Endavant, senyora
sí,
Madrona.
Gràcies, bona tarda de nou. Com deia l'alcaldessa, jo em referiré a aquelles activitats que sí que tenen permís. Dir-li que som prou curosos en aquest espai dels Jardins del Vallès i intentem fer activitats que siguin el mínim de molestes possible i que, per tant, apostin, evidentment, per la convivència entre els veïns i aquest espai de la ciutat, que certament és un bon espai per fer-hi activitats cíviques, activitats culturals, activitats lúdiques, en definitiva. Crec que vostè es refereix a unes activitats molt concretes que són unes jams, no? Unes sessions de música que sí que són continuades. Dir-li que aquesta activitat en concret disposa d'un limitador acústic pel temps de durada d'aquesta pròpia activitat, vale? I en el cas que qualsevol activitat sigui aquesta o sigui qualsevol altra vagi més enllà de les 11 de la nit en el cas del cap de setmana, doncs també té aquest aparell de limitador de so, que el que fa és evidentment doncs, limitar i sobretot controlar el so. Això pel que refereix en aquesta activitat en concret, i també li voldria explicar que la majoria d'activitats que es fan als Jardins del Vallès són activitats que passen al matí, que passen a la tarda, que són promogudes no només per l'Ajuntament sinó també per entitats de la ciutat. El show, per exemple, del casal de la gent gran, també espectacles, per exemple, del Tio, algun cinema a la fresca que sí que anava una miqueta més enllà, però igualment vam comprovar expressament el volum i no interferia per res. Per tant, sí que m'agradaria que quedés clar que totes aquestes activitats que tenen permís de l'Ajuntament doncs compten evidentment amb totes aquelles normes que han de complir.
No. No, millor que no, entre altres coses perquè no se'l sent i aleshores tampoc no es pot gravar, etc. Per això fem això que fa la senyora Peris. No, no, sisplau, sí que li dono ara el torn de rèplica i tant.
Molt amable per al·lusions a les activitats. Tot això està molt bé i estic segura de que està degudament reglat i reglamentat, però jo li estic parlant com a veïna que estic davant de que la realitat dels fets, la realitat, el que està succeint no és això. És a dir, el cinema La Fresca hem arribat a baixar a demanar, sisplau, que baixin el volum. Vostè comprèn que amb una doble vidriera de 20 centímetres amb càmera, que ja no hem pogut anar a més, sentim el cinema La Fresca? És que no hi ha necessitat. És que, o bé la gent que va anar allà sorda, perquè és que la té davant. Si ho sento jo a 200 metres, no ho sentirà la gent que té davant. Per tant, entenc que estigui degudament reglamentat, però jo li senyora tinent d'alcalde, no és vostè, senyora tinent d'alcalde, jo li estic dient amb tota la honradesa de la que sóc capaç que això no s'està complint. No s'està complint. Per tant, li sol·licito i li prego que revisin, però que ho revisin en realitat in situ, d'acord? Perquè és que no s'està complint. Si s'estés complint, jo no hagués demanat aquest torn de paraula, no estaria aquí i no encaixaria, d'acord? Però no és així.
Senyora Pérez, doncs ho farem, i tant, només faltaria. De fet, els limitadors del volum els utilitzem en qualsevol acte que fem a la ciutat, només es suspenen en determinats actes per la festa major, coses molt concretes, precisament perquè no tinguin aquest impacte, sobretot aquells que es fan on hi ha, veïns al costat, no, al costat, com seria aquest, el cas d'aquest lloc i de tants altres. Gairebé totes les places tenen veïns al costat i per tant és obligatori fer-ho, però en tot cas, tenint en compte el que ens acaba d'explicar, doncs ho revisarem i tant que sí, perquè si vostè ens ho diu, clar que ens ho creiem, només faltaria.
Doncs jo confio en la seva paraula, senyora alcaldessa,
ho revisarem,
que ho revisi
en la propera programació que hi hagi. Gràcies a vostè, senyora Peris, gràcies. Molt bé, seguim amb el torn de paraula per part del senyor Joan Soldevila. Si vol seure aquí també, si us plau. Endavant, senyor Soldevila.
Sí, bona tarda. Compareixo aquí com afectat per la supressió de llicències a Can Barata, malauradament per cinquena vegada. Senyora alcaldessa, senyor Duc, està molt clar que no tenen cap interès per solucionar aquest problema. La seva passivitat i falta d'empatia així ho demostren. Vull parlar de dos temes concrets. Senyor Duc, no cal esperar 3 mesos per contestar 2 preguntes fent un cortar i pegar de l'article 39 del decret 64/2014. És evident que l'únic que volen és deixar passar el temps. A la primera pregunta que li vaig fer, puc posar una tanca amb el meu terreny, la resposta és una estricta i rígida aplicació de la llei. Senyora alcaldessa, si vostè mateixa reconeix públicament en aquest ple, més d'una vegada, que comprèn que estigui indignat i em senti perjudicat, no poden donar una resposta més empàtica? Inclús ha reconegut endarreriments molt importants per part de l'Ajuntament. Em llancen pel cap la llei sense cap mirament. La mateixa llei que vostès fa 6 anys que no compleixen. A la segona pregunta, puc tenir accés al subministre d'aigua? La resposta és errònia. He demanat cita prèvia a Sorea i m'han indicat que cal un tràmit previ per part de l'Ajuntament. S'ha de ser més seriós al respondre al ciutadà. La seva resposta que em van donar és que no hi veien cap problema si la finca tenia connexió a la xarxa, cosa que és el cas. Amb la qual cosa, agrairia que les respostes fossin certes. Em sembla que no és una petició massa complexa. Com a segon tema, han passat 7 mesos des de la reunió que vam tenir per la constitució i renovació de càrrecs de l'Associació Administrativa de Cooperació de Can Barata, sense que s'hagi fet res. Van trigar 9 mesos per designar el representant. Fins avui, l'única resposta que hem rebut, i quan dic que no s'ha fet res és perquè no han comunicat res que s'hagi fet, amb la qual cosa, per omissió, no s'ha fet res. Fins avui tots són la setmana que ve, concertarem, demanarem, ens reunirem. Tot és un futur que mai acaba d'arribar. Aleshores, senyora alcaldessa, senyor duc, els reclamo dues coses. En primer lloc, m'agradaria tenir una nova reunió amb el senyor duc per aclarir el tema de l'aigua i del tancament perimetral de la finca. En segon lloc, demanaria que es reunís l'Associació Administrativa de Cooperació de Can Barata amb els representants per part de l'Ajuntament que corresponen i amb tota la Junta legalment constituïda perquè l'Ajuntament rendís comptes del que s'ha fet fins ara. Una reunió seriosa, sense concertarems ni demanarems, sinó posant sobre la taula la realitat del que s'ha fet. Volem saber el contingut de la reunió que vostès mateixos van indicar que tindrien amb l'advocat senyor Figueres. Volem saber si han trobat l'informe del Gabinet d'Arquitectura que diagnostica la situació que pateix Can Barata. Volem saber si han tingut l'entrevista amb el registrador i quin ha sigut el contingut de la mateixa. Volem saber si ja tenen les notes de registre. Volem un diagnòstic de la situació, volem un full de ruta i volem un calendari. Aquesta és una oportunitat per vostès per demostrar que sí estan fent alguna cosa. Agrairé que en aquesta reunió assisteixin... Agrairé que en aquesta reunió assisteixin les persones que poden donar resposta a tots els temes que els he plantejat. Moltes gràcies.
No, estava comentant amb el tinent d'alcaldia si volia respondre o fem directament de citar-lo en una reunió perquè tenim respostes d'algunes de totes aquestes coses que ha plantejat i potser ja que vostè al final ha demanat a la reunió, doncs fem-ho a través de la reunió. Per això l'estava parlant amb el senyor Duc, no perquè no l'escoltés, sinó per dir-li potser millor, en lloc d'explicar-ho aquí, quedar amb una reunió que al final és el que vostè ens ha acabat demanant. Li sembla?
Bueno, he demanat dues coses.
Bueno, sí, anar a la reunió, per això dic que ho canalitzem tot a...
No,
a la reunió.
He demanat dues reunions. Això és,
bueno.
Potser no m'ha escoltat. Dues reunions he demanat. O sigui, una personal amb el senyor Duc i una altra que demano que es reuneixi la Junta de Cooperació perquè fa 7 mesos que no s'ha reunit i no s'ha comunicat res del que vostès han fet.
Molt bé, senyor Soldevila, sí, el tinent d'alcaldia li respon. Si pot tancar el micròfon, si us plau.
Molt bé, bon vespre, senyor Soldevila. No, simplement això que dic, evidentment, si creu que és oportú una reunió, tot i que és el que diem, després de l'anterior ple, el dia després em sembla que va tenir una primera resposta, sí que hi havia algun dubte i des dels serveis jurídics entenem que s'han contestat. Igualment, si ens fa la petició de seure, us agafem nota i per tant quedem i tornem a parlar i si hi ha algun dubte doncs l'acabem d'aclarir, cap problema, d'acord? I el mateix entenc amb la resta de... amb la proposta de reunió que es fa amb l'Associació de Veïns, també en la mateixa línia, avançar-li que estem fent passos, que hem avançat. Avui volia explicar-ho a la intervenció, però en tot cas crec que segurament, com que hi ha molta gent també esperant per fer les seves intervencions, doncs ens posposem en aquesta reunió que es proposa. Em sembla que també hi havia el president de l'associació per aquí, per tant, doncs fem aquesta reunió i ho tanquem. Gràcies.
La reunió que està conjunta amb la resta de veïns, més enllà del tema concret seu. Molt bé, gràcies, senyor Soldevila. Moltes gràcies. Ara tinc tres demandes de paraula sobre de veïns del barri de Can Cabassa. Tinc paraules, no sé si hi és tothom, per això dic, tinc paraules del senyor Justo Enrique Ruiz, del senyor Elias Latorre i del senyor Enric Areu. Jo no sé si sou els tres, insisteixo que hi ha molta gent i no us veig, però potser estaria bé que, perquè tinc el contingut de la intervenció, per tant va, és del mateix tema, i no sé si algú dels tres podria fer la intervenció en nom de la resta, no sé si sou, no sé si aixequeu mans o... Aquí, vostè és el senyor? Elias Latorre, val, potser només ha vingut vostè al final. Val, doncs el que deia, els tres, sí, perfecte, però com que dic que els tres m'heu demanat al mateix tema perquè heu fet a la instància, l'heu omplert, bueno, potser podríem, no sé, entenc que vostès... Ah, és diferent, vostè té un punt de vista diferent, vale, doncs vostè és el senyor Elias Latorre, no? Val, doncs senyor Latorre, Comencem per vostè. En tot cas, les respostes es poden fer més conjuntes, a no ser que el seu tema sigui molt, molt concret. Endavant.
Bona tarda, gràcies per el torn de paraula. Us volia comentar, soc veí de l'Avinguda Can Cabassa i m'agradaria saber quin dels partits que està governant ha tingut la genial idea de modificar els usos de la masia Can Cabassa a 4 mesos de les eleccions. Vull dir, no sé si es pot fer pitjor. En el sentit de que donar un canvi d'usos a la parcel·la que està a la masia, volguem fer un hotel per a estudiants aconseguint 1.000 metres quadrats per fer pisos de protecció oficial i permetre un pelotazo de nassos amb un particular, un govern progressista com vosaltres, em sorprèn. És un senyor que ha comprat la finca per 3 milions d'euros, l'ha comprat per 3 milions d'euros perquè està afectada, perquè està protegida, i la ven per 6 amb 3 portals immobiliaris, amb un dels quals crec recordar que posa que té 3 bufets d'advocats que estan assegurant que això es anava a provar allà, i que les condicions és que la ven per 6 milions d'euros més 1.180.000 euros per urbanitzar i de més, i són 7 milions d'euros. O sigui, li feu el llit d'una manera brutal. Vull dir que és que no m'ho explico. Només voldria saber quin del tripartit és el partit que volia pujar això al ple avui i al final ho heu retirat. Però m'agradaria saber-ho. Més que res perquè dintre de 4 dies tenim que votar i tenim que saber a qui votem. Gràcies.
Molt bé, senyor La Torre. Molt bé, el senyor Enrique, un moment, sisplau, un moment. Estem aquí al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, val? El senyor Enrique Ruiz hi és? Justo Enrique Ruiz, perdó. No hi és, eh? És que abans no sé si... Val. I després hi havia l'altra persona que els he comentat que m'havia demanat la paraula, l'Enrique Areu, hi és? Sí? Doncs pot poder sortir, senyor Areu, també, i després en tot cas fem la resposta conjunta, perquè veig que al final la pregunta del senyor La Torres també té relació amb el mateix.
Ja. Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Endavant.
A veure, seré molt breu. Soc veí de Mirassol, de Can Cabassa, i tenim notícies, com ha comentat el senyor Elias, de que en el barri existeixen diferents propostes de construcció de vivenda social. A l'últim, a Can Cabassa. Pot ser que ja sigui massa per aquest barri que està prou atapeït. Llavors, la meva pregunta era quina és la raó d'aquest número de projectes tan gran es pugui fer en un barri com Mirassol i en canvi hi hagi altres zones, no vull dir noms, que no estan tan afectades per aquests projectes de vivenda social. Res més.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Areu, i si pot... Ah, exacte. I ara responem la pregunta, senyor Duc, endavant. I entenc que així responem la pregunta de, no, les dues intervencions.
Sí, molt bé. Bon vespre a tothom. De fet, veig que les intervencions que hi ha hagut no són les persones que van venir a la reunió. Bueno, explico una mica des del principi. La modificació del PGM de Can Cabassa, de la masia de Can Cabassa pròpiament, és una proposta que va sortir fa temps, diguéssim. De fet, inclús l'anterior govern ja havia hagut alguna proposta en aquest sentit sobre la taula, en la qual des de la propietat doncs, es buscava la manera de buscar una via en la qual doncs, desenvolupar una activitat que permetés precisament doncs, la recuperació de la masia. Des del govern d'aquesta ciutat, i aquí sí que diria que en el conjunt dels partits que formen el govern, doncs s'ha estudiat la situació i conjuntament amb uns propietaris, sí, privats en aquest cas, doncs hem trobat un encaix que creiem que és molt, molt beneficiós per la ciutat i molt beneficiós pel barri, i miraré d'explicar-me.
Un moment, senyor Duc, o ens escoltem o no podrem continuar, d'acord? Perquè si no ens escoltem, llavors no ens entenem. I com que els he donat l'oportunitat de parlar a les persones que m'han demanat, que només faltaria, però ara també només faltaria, que no poguéssim respondre. Estem d'acord que ens escoltem. Senyor Duc, endavant.
Perfecte. També voldria dir que això, que és una modificació, que estem seguint els tràmits, diguéssim, necessaris, i el primer precisament és la consulta prèvia. En el moment doncs, que això ho teníem embastat, es va posar a la web perquè es pogués consultar. Arran d'aquesta informació a la web, doncs, vam rebre, no?, suggeriments, intervencions, diguéssim, per part dels veïns, i aquest va ser el motiu, doncs, que vam fer una reunió on vam convocar, doncs, precisament a l'Associació de Veïns de Can Cabassa, i els veïns, doncs, que es van poder avisar en aquell moment del Consell de Barri, per tal d'explicar de primera mà, doncs, de què es tractava. A partir d'aquí, a la reunió, jo crec que tant els veïns vau poder explicar, doncs, els vostres neguits o les vostres pors sobre aquest projecte, i des de la part de l'Ajuntament, amb un format, doncs, més petit que el que estem ara, però entenc que igual de vàlid, doncs, la proposta que portava l'Ajuntament. A partir d'aquí, perdoneu... Vale. Per què considerem des del govern que és una bona proposta? Val? És el que deia, positiva pel barri i per la ciutat. I ho enumeraré molt ràpid, perquè jo crec que també hi ha confusions i a vegades passa per alt i es veuen només les, no?, possibles coses negatives i no les positives. La primera, o sigui, per fer una modificació del planejament sempre és indispensable l'interès públic. Per tant, l'interès públic d'aquesta modificació quin és? Doncs, primer, obrir i disposar d'una gran zona verda pública, que estem parlant de més de 4.100 metres quadrats al voltant de la masia, d'una zona que a data d'avui és privada i està tancada, passarà a ser pública i a més s'urbanitzarà pel gaudi, doncs, de tots els veïns. No ens n'hem d'oblidar. La segona, aquesta modificació permetrà, doncs, trobar, poder fer la rehabilitació de la masia Can Cabassa. Sabeu que actualment està en un estat d'abandó, i a més, doncs, es proposa l'eliminació dels edificis obsolets que hi ha a la finca, que no tenen interès patrimonial, i per tant posant en valor, doncs, precisament l'edifici aquest catalogat, que creiem que s'ha de potenciar, com algunes de les intervencions dels mateixos veïns anaven en aquesta línia. Per tant, entenem que també donem resposta a aquesta petició. Al mateix temps, ampliem els usos admesos a la finca, incorporant, entre d'altres, la residència d'estudiants, que és la proposta que tenim més fent, diguéssim, de la modificació, en un indret que creiem que és idoni per la ciutat davant d'una universitat, i per tant, més enllà de que és una residència privada, entenem que dona un servei a la ciutadania, i per tant creiem que també té un interès per la ciutat. I per últim, aquesta mateixa modificació, doncs, reserva un espai, una parcel·la, per tal de construir una petita promoció de 15 habitatges assequibles amb una volumetria integrada, diguéssim, a les condicions d'entorn de la finca, amb la mateixa alçada reguladora i amb més distància inclús de la que urbanísticament es contempla en aquest espai. Per tant, entenem que aquests valors és important posar-los sobre la taula, i el que sí que a la reunió se'ns va demanar, que deixéssim sobre la taula per poder seguir-ne parlant, doncs això, vam fer la consulta al govern, vam dir d'acord, potser és precipitat, per tant, us donem resposta, avui no ho hem portat a aprovació inicial al ple, i per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, en seguirem parlant. Jo entenc que aquesta proposta, igual, també ha sortit en algun moment, no?, que per què Mirassol i no altres llocs, precisament aquesta modificació s'ha fet amb els mateixos criteris que estem utilitzant pel desenvolupament del Pla d'Habitatge Assequible 2030, que va fer aquest ajuntament i que localitza, entre d'altres, 18 altres ubicacions, des de la Floresta fins a la zona del Golf, fins a la zona que vulgueu, diguéssim, on allà on hi ha hagut oportunitats de petites transformacions, doncs mirar de buscar la manera de que aflori habitatge assequible. L'habitatge assequible és un dels propòsits d'aquest govern ferm, és un dels propòsits que ens ha portat aquí, de fer front a l'excessiu preu de l'habitatge, amb l'objectiu de que els nostres fills no hagin de marxar de la ciutat per no poder-se pagar un habitatge. Per tant, amb aquesta motivació, amb aquest recorregut, dins un marc general, s'ha fet una proposta que entenem que és adequada i a partir d'aquí, evidentment, doncs, en seguim parlant i el que faci falta. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Francesc Duc. Sí, però hauria de seure, ja no s'hauria d'haver, potser no... No, no, pot seure, és que si no, no es grava, sap? Sí, però segui i obri el micro, el mateix, però digui-ho amb el micro, perquè si no, no es grava i llavors després no quede constància. Digui.
Si us plau, quin partit volia això? Els tres? Perquè el servei per al barri, posar una residència d'estudiants al barri de Mirassol, és un servei pel barri? Gràcies.
Pot apagar... senyora Fernández Jordán, m'apaga el micro? Vale, ja està, d'acord. Jo crec que ja l'hem respost. Sí, l'ha respost. L'hem respost. Una altra cosa és que vostè no els... L'hem respost. És una resposta del govern. És una resposta del govern. Com tots els temes que tenim acordats com a govern, aquest i tots els que fem. No hi ha, si no hi ha més, ja no hi ha més paraules en aquest tema demanades. En tot cas, després, si sobra temps, donem paraules. La següent intervenció que tinc és la del senyor Juan Ignacio Puebla. Sí? Senyor Puebla, si s'acosta, sisplau. Endavant.
Bona tarda. Som els únics veïns del restaurant Garden Pizza. Som una família amb quatre fills i portem ja des de fa molts anys patint sorolls, el qual ens dificulta el descans. I això passa perquè no es compleixen els termes de la llicència. Vale? Fins i tot hem arribat a patir agressions i amenaces. Fins i tot diuen que ens cremaran la casa. Ens han amenaçat. Nosaltres vam comunicar a l'Ajuntament la sentència del jutjat de Rubí en què un dels propietaris doncs, va ser condemnat per agressions i amenaces, cops de puny, etc. En aquest cas, a la meva persona. Vam demanar per l'Ajuntament perquè ens ajudés, perquè som els únics veïns, no hi ha més veïns. I no només no ens contesta l'Ajuntament, sinó que fa cas omís a totes les denúncies per irregularitats que hem anat posant. S'incompleix la normativa de terrasses, urbanística, etc. Fins i tot el mateix propietari és adjudicatari del servei de veritat municipal de Bellaterra i en els terrenys colindants que estan sota casa nostra hi ha fins i tot vehicles de la veritat de municipal de Bellaterra que entren i surten. Tenim un restaurant, tenim camions, etc. Això és un expedient que fa 3 anys que està obert. Nosaltres vam posar la denúncia fa 3 anys. La setmana passada vam aportar imatges dels vehicles que traginen i treballen aquests terrenys de la Torre Negra. Però és que no només això, sinó que a més nosaltres demanem accés als expedients de quins són els actes administratius que està portant a terme l'Ajuntament per aquestes irregularitats. I no hi podem accedir. No hi podem accedir fins que no anem a la Generalitat de Catalunya, a la Comissió de Transparència de la Generalitat de Catalunya i obligui l'Ajuntament a mostrar-ne els expedients. I això és així, i aprofito ara per dir-ho, el per què demanem els expedients, perquè sempre els demanem els expedients. Perquè clar, som els únics veïns del restaurant i què passa? Estem bojos, ens droguem, mentim. Jo he vingut amb la meva dona i aprofitem ara que si algú parla amb nosaltres perquè si vol saber alguna cosa, de si estem bojos o ens droguem, alguna cosa, doncs clar, som els únics veïns. I clar, nosaltres demanem a l'Ajuntament que com a mínim aquelles coses que és tenir els expedients, tenir, doncs, que es faci. Per tant, no entenem per què l'Ajuntament sempre es posa al costat d'una cadena de restaurants, no a la part dèbil, que és el veí, que som nosaltres. Nosaltres passem pel costat de la meva finestra a 3 metres 200 persones cada nit un divendres. I clar, necessitem solucions. Ara ve l'estiu, ve el bon temps i és més difícil encara. Aquest matí m'ha trucat el servei de mediació. Nosaltres agraïm la trucada i ens hem posat a disposició i tenim data i farem tot el que sigui a la nostra mà per trobar una solució. Però fa molts anys i no ens agradaria, el que venim a demanar bàsicament és que totes quedin 4 reunions i que al final ens quedem una altra vegada sense res. És a dir, el problema és, som els únics veïns, si tinguéssim 20 veïns i tothom es queixés, doncs seria més fàcil, però estem sols. I això és el que venim a demanar.
Molt bé, doncs, tenint en compte la complexitat del que ens està explicant i que ara és de mal fer donar-li una resposta, demà ens posem en contacte amb vostè i farem una trobada per mirar tots els detalls i ja convocarem tots, amb el que ens ha fet la prèvia, a tots aquests serveis que puguin estar afectats per intentar mirar de trobar-hi aquesta solució, perquè és obvi que, bueno, que vostès tenen una situació de complexitat i hem d'intentar resoldre-la. Estic convençuda que no deu ser tan fàcil si fa tant de temps que ho reclamen, però en tot cas ho hem de saber de primera mà. Per tant, gràcies per exposar-ho i ens contactem amb vostè demà mateix i busquem una estona.
Gràcies.
Vale, gràcies a vostè. Molt bé, doncs seguim amb la següent persona que tinc demanada sol·licitant de paraula, que és el president de la Junta de Cooperació de Can Barata. Endavant.
Bona tarda, gràcies per el turno de paraula. Senyora alcaldessa, avui vengo aquí com a representante, como presidente de la Junta de Cooperación de Can Barata, que no es lo mismo que la Asociación de Vecinos de Can Barata. Quiero que entiendan bien claro que la Junta de Cooperación de Can Barata es un órgano jurídico, ¿vale?, en el que está representado en nombre de todos los vecinos. No tenemos ni tesorero, para que lo entiendas, que solo actuamos con un representante del Ayuntamiento y nosotros. Nuestra idea es cerrar la reparcelación. Y también vengo de representación de la Asociación de Vecinos para quejarme de un tema que pone en peligro, que es un coto que tenemos pegado a 8 metros de nuestra vivienda. Entonces, paso a ponerle la cuestión y la pregunta, ¿vale? Como representante de los propietarios del barrio Can Barata, quiero expresar mi malestar por lo lento que se está llevando el tema de la reparcelación. Somos el único barrio del municipio que tiene la licencia paralizada desde hace 4 años y sin visos de que se resuelva a corto plazo. La Junta de Cooperación se reunió por última vez en julio del 2022. Han pasado 7 meses y no se ha convocado a ninguna otra reunión para seguir el tema. Yo creo que un poquito más ágiles sí podíamos ser. Me hubiera gustado más implicación por parte del señor Duc y que antes de paralizar la licencia hubiera hablado, aunque fuera sido con la Asociación de Vecinos, que llevamos 15 años llevando el tema, lo que estamos llevando el tema actualmente. También quiero decirle que esta grabación la verán todos los vecinos. Por lo tanto, cuando me respondan, sepan que le responden a todos los vecinos. En los años que yo formaba parte de la Asociación de Vecinos, mis compañeros, nuestro abogado y los diferentes concejales de urbanismo hemos ido negociando aspectos y problemas que había en el barrio, en el tema de reparcelación, y lo íbamos arreglando, pero estos 4 últimos años solo hemos reunido con usted, señor Duc, una vez. Me parece muy poco para un tema tan serio que tiene parado a todos los vecinos, ¿vale? Porque ni una triste piscina se puede. Está parada toda la licencia, ni bailar como este pobre hombre. Por eso vengo aquí a pedirle formalmente, como presidente de la Junta de Cooperación, y espero no volver el mes que viene a volver a recordárselo, que se tiene que juntar con nosotros, ¿vale? Representamos a todos los vecinos, sean del color que sean, si se han construido, si no. Tenemos una Junta de Cooperación que representa todas las sensibilidades, los que tenemos la casa allí hace tiempo, los que quieren construir, los que quieren ampliar. Están representados todos y tenemos 2 abogados, uno dentro y uno fuera, que pagamos y nos cuesta un dineral. Por lo tanto, si no cuenta con nosotros para acabar este tema, ya le anticipo que nunca lo acabaremos. Acabaremos en los tribunales como han acabado otros barrios. Y espero que no tengan que volver el próximo pleno para recordárselo. Muchas gracias. Y ahora voy a otro tema que también es muy importante y que Bueno, quiero denunciar públicamente el coto de caza que pone en peligro la seguridad de los vecinos, porque este está a 8 metros de las casas. Y está pegadito al camino del Monjo. O sea que yo aviso a los vecinos que pasen por allí andando, paseando, corriendo por el camino del Monjo, que en la época de caza están tirando tiros a 50 metros de ellos, ¿vale? Se están cazando aves como palomas, tórtolas, perdices, con escopeta de caza a una distancia de 50 metros legal de la zona habitada. Que ustedes saben que cuando se tira a cazar se gira la escopeta y puede tirar a los 50 metros hacia las casas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están cayendo perdigones en las casas. Y no estamos quejando. Llamamos a los Mossos, llamamos a forestales. Esto es inviable. Además, ese camino del Moño solo pueden circular los vecinos. Dejan que se metan los coches por ahí de esa gente. A ver. Ya sé que hoy nos han contestado que no es competencia del ayuntamiento, y se lo agradezco, pero sí que nuestros abogados, que tenemos varios abogados en el barrio y nos han informado, de que una entidad, y en este caso la Sociedad de Vecinos, puede pedir públicamente al ayuntamiento de la zona que supriman un coto de caza o lo alarguen de 50 a lo máximo que va la ley. Y no se preocupe que vamos a entregar la instancia con toda la documentación y las leyes que amparen esa instancia. Y espero que un gobierno ecologista como el suyo nos apoye. Yo creo que lo que pedimos no lo querría nadie delante de su casa. Ya no ruido, es que te pueden matar. Y hay gente andando y corriendo, ¿vale? Entonces, ruego a todos los políticos, a todos los partidos políticos, a la colectiva animalista de la ciudad, a la señora alcaldesa, que nos ayude a acabar con esta práctica que nos pone en peligro a todos los ciudadanos de San Juan. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Respecte a la reunió de la Junta de Cooperació, hem quedat que la... No? Sí, si vol contestar, senyor, i tant, era per dir-li que hem quedat. Endavant, senyor Duc.
Perfecte, gràcies, alcaldessa. Bueno, les dues qüestions. La primera, n'hem parlat abans, per tant, si li sembla bé, agafem la proposta del senyor Soldevila de fer una trobada i explicar-li els últims passos que hem anat fent, que són uns quants, i per tant hi haurà tema per explicar, i en tot cas si, transmetre-li el que li hem dit altres vegades. Des de l'Ajuntament estem amb els veïns, tenim moltes ganes de solucionar-ho, i per tant farem el que sigui per sortir d'aquesta situació quan abans. Per tant, comptem també evidentment amb els veïns per arribar a una solució, una solució que n'hem parlat moltes vegades, que no és fàcil, no és complexa, és complexa, i per tant s'ha de fer, i en tot cas em remeto a aquesta reunió per poder explicar-vos amb més detall. Del tema de coto de caza, la veritat és això, ens hem posat en contacte amb els agents rurals de la Generalitat, que són els competents, diguéssim, per gestionar doncs, precisament els cotos aquests de caça. Davant d'aquesta situació, aquesta proposta que avui ens transmet, doncs, des del govern, evidentment, doncs, lo mateix, no sé si la mateixa reunió o un altre dia, però sentem-nos, cap problema, parlem-ne, mirem fins a on podem vehicular nosaltres i ens comprometem, doncs això, evidentment, si hi ha un acord de govern, doncs poder fer la demanda corresponent a la Generalitat o a qui sigui per tal d'evitar aquestes situacions que evidentment de perill i que no poden ser-hi a la ciutat. Per tant, li avanço, diguéssim, el recolzament del govern en aquest sentit, i després doncs mirem exactament doncs què s'ha de fer i de quina forma, d'acord?
Bueno, és el que li dèiem abans, Estem absolutament d'acord en que això del coto no pot seguir així. Per tant, malgrat no sigui la competència, el que dèiem, hem de buscar la manera, no?, de poder interpel·lar-los perquè això ho puguem resoldre, com a mínim amb el tema de la distància, per un tema de la seva integritat física, més enllà de creure o no en que hauria d'haver un coto de caça, que òbviament nosaltres no compartim. Digui.
No, quería comentar que espero no volver el mes que viene para quejarme de lo
mismo
con mi compañero.
Sí, ya.
O sea,
ya.
Si no vengo es una buena señal.
Bueno, no necesariamente.
Pero le aseguro que puedo estar viniendo cada semana porque mi vida de coña ahora. Vengo a San Cugat todos los días hasta ahora. O sea que el volver cada tercer lunes de mes aquí no me costará mucho esfuerzo.
¿Será?
Pero si vuelvo no vendré igual de suave. Lo siento mucho, de verdad. Y me duele de corazón. Muchas gracias.
Tancar el micro, sisplau. Molt bé. Doncs serà benvingut quan vulgui, però en tot cas el convocarem en aquesta reunió. Molt bé, gràcies. Seguim amb la següent paraula, la senyora Sílvia Tussell. Endavant també, senyora Tussell, ja sap com va. Seu i engega el micro.
És aquest? El del micro? Ah. aquest.
Ja està obert, ja està... Bueno, ara ja no.
És que ja estava obert.
Clar, està amb el llum obert. Endavant.
Sí, jo volia fer una pregunta sobre... Bueno, ara ha passat un any des de l'ordenança de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal i ara hi ha hagut una nova normativa per protegir el carril bici. La veritat és que el carril bici, bueno, és una mica confús, per dir-ho d'alguna manera. I el que volia preguntar és si és un històric, és a dir, la situació del carril bici actualment és un històric, és fruit del temps que ha anat creant-se aquest carril de diferents formes, o si realment tenen un model, perquè a nosaltres ens agradaria estudiar això i realment a la web de l'Ajuntament i a la taula de la mobilitat i a tots els foros que hem consultat, doncs no veiem aquest model i és aquesta la meva pregunta, perquè trobem sobre la vorera, a la calçada, alternant vorera i calçada, per exemple la Rambla Ribatallada, Pla de Vinyet, vas pujant, baixant, en groc, en gris, en vermell, després a la cera fins i tot sense marcar carril, a part de Can Mates, això no és recomanat ni per la guia de la Generalitat, que ho rebutja clarament, sense asfaltar el camí de Can Ganxet, protegit amb pilones, sense protecció, baixes, altes. Realment no veiem que hi hagi, que en aquesta pacificació del carril bici, que segur que l'Ajuntament està treballant per aconseguir-ho, aquesta mena de confusió doncs no ens ajuda. Per tant, el que preguntaria, primer, si tenim un model de futur pel carril bici, i segon, hi ha una qüestió, i és que el carril bici és un mitjà de transport, i si a cada pas de vianants has de baixar de la bici, caminar i tornar a pujar, evidentment deixa de ser un mitjà de transport. Ja la Generalitat en la seva guia diu debe tener los mínimos puntos, no sé per què està en castellà, debe tener los mínimos puntos de detenció. Per tant, la meva segona pregunta és, tenen el propòsit de, en els pas de vianants, marcar-los en vermell perquè hi hagi preferència quan a banda i banda hi ha carril bici? És diferent quan no n'hi ha, però quan a banda i banda hi ha carril bici, el pas de vianants, si és en vermell, permet a l'usuari continuar sobre la bici. Si tenen el propòsit de portar-ho això. I tanco.
Molt bé, senyora Tusell, li passo la paraula al regidor de mobilitat, senyor Gallardo.
Gràcies. Gràcies, senyora Tusell. Estic aquí. Parlo aquí, perdoni, no em veurà. Passo a fer una miqueta tot el que s'ha fet perquè per posar una miqueta en context tot el que s'ha fet des del punt de vista de la mobilitat sostenible en tema de carrils bici i després en tot cas també li remarco alguns dels punts que vostè m'ha preguntat. Ho dic perquè tothom entengui el que estem parlant. Des del 1 de gener del 2021 fins al 31 de desembre del 22 el que he fet és dissenyar i implementar nombroses infraestructures, que és el que deia vostè, per garantir una circulació en bicicleta d'una forma ràpida, segura, còmoda, coherent i intuïtiva. Tanmateix, li avanço que recentment s'ha demanat un recurs tècnic a la pròpia Diputació de Barcelona per tal de poder elaborar un pla estratègic de la bicicleta de la ciutat i per tant així garantir la màxima eficàcia pel desplegament de la xarxa de la nostra ciutat. Per tant, també demanem informació per implementar aquests carrils bici de la millor manera possible. També el 10 de novembre es va aprovar el Reglament General de Circulació, la majoria dels carrers de la ciutat es van convertir en zona 30, amb la qual cosa també permet la integració més amable del que serien les bicicletes. Aquest fet és important perquè no totes les zones es pot implementar un carril bici i això permet aproximar el carril bicicleta als orígens i destinacions. Tot i això, creiem, com és evident, com també ha dit vostè, que és imprescindible disposar d'una xarxa segregada de carrils bicicleta i per aquest motiu li enumero algunes dades importants. Separar l'ordinador. Una de les principals, que com haurà vist, que demanava és el Pla del Vinyet, no sé si ha vist que s'ha fet el reasfalt i s'ha fet una millora de què seria la separació amb pilones per fer una segregació real d'aquells carrils bici. Per tant, sí que tenim una idea de cap a on volem anar en aquest sentit. Aquests dos darrers anys s'han creat 7 quilòmetres de carrils bici urbà, mentre que actualment hi ha en execució 1,2 quilòmetres més i es preveuen 10 quilòmetres més fins al 2024. En total són 17 quilòmetres més, passant de 45 a 62 quilòmetres de carril bici a la nostra ciutat, una de les ciutats amb més quilòmetres de carril bici, un increment del 37% en els últims 4 anys. Vull destacar també que durant la pandèmia es va realitzar una actuació atrevida, ambiciosa i consistent en la creació d'un carril bici segregat a Calçada. Prioritzem la Calçada. Sí que és veritat que hi ha zones que es fa per voreres. Antigament sí que és veritat que es feia per voreres. Nosaltres prioritzem sempre fer-ho per Calçada, a no ser que hi hagi algun punt concret on la vorera sigui molt ampla i llavors ho faríem en aquell punt, però és una manera molt residual i per tant sempre ja li recalco que prioritzem la Calçada. Al voltant de tota l'anella verda de la nostra ciutat, amb una longitud de 2 quilòmetres. Resumint, s'han fet una sèrie d'actuacions com el carrer de Passeig Vall d'Oreig, amb 1,4 quilòmetres, el primer carrer bici, carril bici a l'Escola Catalunya amb la connexió a l'estació de Ferrocarrils i Maggener, de processos participatius, a l'hipòdrom, que es va també acabar, a Rius i Taulet amb la plaça del Xic, un tram que s'ha acabat de connectar en aquell tram, i que connecta també amb el carrer Cerdanya, una altra actuació que s'ha fet també a través dels companys d'urbanisme. També s'ha fet el carrer Bici a Avinguda de Montserrat, a la Floresta, també per connectar i fer aquesta mobilitat més sostenible, i actualment està en execució la carretera Vallvidrera entre Valldoreix i la Floresta, que també està fent, si no m'equivoco, la Diputació, si no m'equivoco, amb 1,2 quilòmetres de carrils. I hi ha previstes també la connexió amb Rubí, des de l'hipòdrom fins a la connexió de Rubí, amb la fase 2 de la carretera de Rubí, hipòdrom fins a Via Augusta, 2,4 quilòmetres, la connexió de la carretera de Rubí entre el centre comercial i l'Heroi Merlin, 500 quilòmetres, i el tram que quedaria de Rius i Taulet fins a Lluís Companys. Quan he dit? 500 metres, disculpin, suposo que s'ha entès. I Rius i Taulet, el tram que quedaria entre Pere Serra i Lluís Companys per enllaçar amb l'anella verda i donar aquesta connexió de 500 metres més. Carril bici de les escoles, que començarà en aquest mes de març, també és de processos de lliure disposició, Ciutat d'Alba, Joan Maragall i Gilbert d'Orlac, amb 2 quilòmetres de carrils bici. La passera que es farà a la zona de Vullpalleres amb Can Sant Joan, a la P7,
Silenci, sisplau. Endavant, senyor Gallardo.
El Next Generations, la carretera Vallvidrera entre Vallseca, també, i altres carrils bici. A més, s'han fet nova ordenança de circulació, s'han ampliat els bicibox amb 215 places, 1.500 places d'aparcament amb 1, nous aparcaments a bicicletes, actualment s'estan incorporant nous aparcaments a les escoles, Catalunya, Angeleta i Can Mates, 3 comptadors de bicicletes, projecte de bicibús amb les AFAs de les pròpies escoles, projecte de bici sense edat, amb gent amb diversitat funcional o gent gran, i l'últim que es va fer és el protocol d'assetjament. Per tant, sí que tenim una idea clara que volem fer, li responc, és no amb Calçada, sinó amb vorera. Per tant, tenim una projecció del que es vol fer amb carril bici, i el que volem fer és protegir, com bé li he dit, aquells espais que fins ara, com deia vostè, podien estar menys protegits. El que no tots els carrils poden ser exactament igual, perquè s'han de basar també en el tema dels vehicles de protecció d'emergència que puguin accedir. Per tant, no tot arreu es poden posar els mateixos elements de protecció. Per tant, al centre, i els companys i altres punts, podem veure que poder, hi ha separadors, però no hi ha pilones, perquè impedirien l'accés als vehicles d'emergència. Per tant, una cosa concreta, exacta, tots els carrils no el veurem, però sí que tenim una perspectiva de segregar aquests carrils i donar seguretat, no només als vianants, sinó també als ciclistes i també als conductors. No sé si he respost.
Molt bé, senyor Gallardo. Crec que després, sobradament, a les preguntes de la senyora Tossell, diguis...
Només una cosa. Sí, m'ha explicat el que és evident, tots els quilòmetres o metres que s'han fet. L'únic que jo li demano és que es comprometi, si vol, a que no ens haguem de baixar de la bici cada vegada que creuem un pas de vianants, perquè si no deixa de ser un mitjà de transport.
Un moment, que això s'ho ha oblidat. Senyor Gallardo.
Ara
silenci,
perquè...
va, silenci. Ara perquè
quan els ponents també es queixen, bueno, per res, no passa res. Està en castellà perquè és una regla de la DGT. Per tant, nosaltres no podem... Sí, però és...
Sí, però diu que la...
És normativa de la DGT i per tant nosaltres no podem saltar aquesta normativa en la pròpia ordenança.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Gallardo, gràcies, senyora Tossé, i anem a la següent paraula, el senyor Carles Subirà. No és el senyor Carles Subirà?
Bueno, serem dues persones que intervinguem.
Cap problema, però digui el seu nom, sisplau.
Sí, i tant. Soc Anna Ponce, soc mare d'un nen del Cubàsquet, soc mare del Jan, aquest nen que molts de vosaltres sabeu que va tenir un accident fa uns dies. I bé, estem aquí perquè som la veu de 500 famílies de Sant Cugat, que formem part de dos clubs, agrupant 700 esportistes, majoritàriament menors, que juguen en 70 equips de bàsquet en una població que té la major part de la població... som una de les poblacions de tot Catalunya amb més equips de bàsquet, fet que hauria de ser un motiu d'orgull per tots. Denunciem la discriminació que aquest govern municipal infligeix als nens i nenes i al jovent que vol fer bàsquet en aquest municipi, tant en inversió en equipaments com en comparació amb altres esportistes federats. L'any 2017, l'anterior govern municipal va decidir assignar a cada esport un equipament de referència. El bàsquet, per decisió unilateral, és l'únic que se'n queda sense. Els nostres fills i filles s'han de repartir entre nou escoles i instal·lacions diferents, no sempre adients per la pràctica d'aquest esport. El 70% de les pistes són descobertes. En el 2019, l'actual govern encarrega a una consultora externa, Atlas Consulting, un procés participatiu amb les entitats per establir unes normes de distribució dels espais, tant coberts com descoberts, seguint criteris d'equitat, igualtat i proporcionalitat. L'informe final reconeix el greuge del bàsquet, afirmant clarament que mereix més hores de pistes cobertes. Sense raó ni explicació, els criteris que estableix la consultora no s'han aplicat mai. Els dos clubs de bàsquet de Sant Cugat han mantingut reunions amb el regidor d'Esports i l'alcaldia per resoldre la situació en les que ens han exposat repetidament els problemes i n'ha proposat solucions ràpides com ara naus industrials adaptades i cobrir pistes ja existents que permetin dur a terme entrenaments en dies de pluja. La resposta ha sigut ni cas. Deixo la paraula al meu company.
Molt bé, moltes gràcies. Seguim.
Gràcies, bona tarda. Jo sóc Carles Subirà, sóc pare de dos nens que juguen a la UESC, a la Unió Esportiva Sant Cugat. Com dèiem, el gener del 2022, aquest Ajuntament es va comprometre per escrit a fer una nova distribució ja a la temporada 22-23, aplicant aquests principis i criteris establerts per la consultoria. Buscar espais alternatius pel bàsquet i fixar una trobada mensual amb el regidor i els tècnics municipals per millorar el manteniment. A dia d'avui, després de més de 20 reunions i més de 100 correus electrònics sense resposta, cap dels tres compromisos s'ha complert. Davant d'aquesta preocupant manca de resposta, el juny de l'any 22, els dos clubs van traslladar la queixa a la síndica de Greuges, la senyora Elena López Macho, per demanar la seva intermediació. L'informe de la síndica, que tots vostès ja disposen, a més recentment, es fa ressò de la queixa i exigeix en aquest Ajuntament que corregeixi el tracte injust amb els nens i les nenes que volen fer bàsquet, mitjançant l'ús d'instal·lacions esportives o pistes municipals tant cobertes com descobertes. El Cubàsquet i la UESC, com la resta d'entitats esportives d'aquesta ciutat, no fan més que continuar la tasca de foment de l'esport i la vida sana que aquest consistori promou amb la Lliga del Consell Escolar dels dissabtes al matí. Però en acabar la primària, ho han de saber vostès, molts i moltes, desgraciadament, abandonen l'activitat esportiva. Quedem perplexes quan sentim membres d'aquest govern preguntar obertament fins a quin punt ha de créixer les entitats si no poden absorbir els seus equips. Nosaltres els fem la pregunta d'una altra manera. Fins a quin punt han de créixer les ciutats si no poden oferir prou equipaments als seus ciutadans? És evident que si una ciutat creix tant com ho fa Sant Cugat, amb famílies joves i, per tant, amb nens i nenes de totes les edats, també creixen les necessitats de lleure per aquests infants i joves, oi? Doncs aquí no ho entenem gaire bé tot això. Sant Cugat ocupa el lloc 19 entre les 23 ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya en inversió en esport. 19 de 23. Molt per sota de la mitjana de Catalunya. I vostès pretenen fer-la el hub esportiu del sud d'Europa? Saben que els clubs fan una labor social i de foment de la salut impagable? Tenen clar que invertir en esport de base és invertir en salut? O prefereixen veure els joves al carrer sense fer res de profit o enganxats a les pantalletes? Se'n farà càrrec l'Ajuntament d'oferir alternatives per tenir-los ocupats? Per acabar, només volem un repartiment just i equitatiu pels nostres jugadors i jugadores. Volem un govern que inverteixi en el lleure saludable, que aposti pel bàsquet igual que ho fa per qualsevol altre esport que els nens i nenes decideixin practicar. Exigim solucions urgents. Mentre esperem el tan desitjat pavelló, aquell tantes vegades promès i encara sense ni data d'execució. A què es comprometen? Més enllà d'una altra reunió? Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. I en primer lloc, dir-li a l'Anna que espero que el Jan s'estigui recuperant. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el seu pare i li vaig traslladar tot el meu suport, el de l'Ajuntament de Sant Cugat, i vam tenir l'oportunitat de parlar-li. Si voleu seure, que potser estareu com més còmodes, si tinc la sensació que esteu aquí palplantats. Molt bé, doncs en primer lloc traslladar-li doncs això a l'Anna i, com li vaig dir al seu pare, també una forta abraçada pel Jan. Jo comparteixo la majoria de les coses que heu dit, sobretot les reflexions que heu fet del que implica l'esport en general. No? Jo crec que això ho podem compartir tots a nivell de valors, a nivell de salut, a nivell de, no? Especialment a la gent jove. Això, òbviament, ho compartim. De fet, aquesta ciutat, començava la intervenció, té molts equips de bàsquet. De fet, aquesta ciutat té la sort de tenir molts equips de tot, no? Perquè en aquesta ciutat es practica molt esport d'una forma molt clara. Estem parlant de nens i nenes i de joves. I es practica esport molt diferent gràcies, entre altres coses, a la feina que fa l'AUMET i gràcies també a la tradició esportiva que té la ciutat, que té una diversitat en disciplines esportives, amb entitats i clubs que fan una molt bona feina, més enllà d'aquesta feina inicial de l'AUMET, que ajuden doncs, a donar l'oportunitat a aquests nens, a aquestes nenes i a aquests joves doncs, de fer esport, que sense cap mena de dubte té moltes virtuts i insisteixo que aquí segur que hi ha un consens de tothom, de tota la ciutat i de tota la societat, com a mínim, de que l'esport és molt saludable i molt imprescindible. Ens preocupa que vosaltres penseu que tenim alguna cosa en contra del bàsquet. No té cap sentit, explicàveu, no? En el seu dia, fa anys, es va decidir donar uns pavellons com a referents i en el bàsquet no se li va donar, perquè és que la realitat és que tenim les instal·lacions esportives que té una ciutat que des de principis de segle ara ha doblat el nombre de població, que la població que ve en aquesta ciutat, que ha doblat, és aquesta població que explicava molt bé, de famílies amb nens i nenes i, per tant, que practica molt esport, i que és molt difícil que una administració vagi tan ràpid a donar respostes. Després vostè ha deixat anar de si els equipaments hi han de ser, si s'ha de donar tota la resposta. Però partim, no?, de la base de que volem donar resposta a l'esport, a l'oci, a la cultura, a les escoles. Aquesta ciutat necessita serveis públics i equipaments constantment, perquè és una ciutat que creix al marge del que consideri aquesta alcaldessa, aquest govern i fins i tot aquest ajuntament. És una realitat de la ciutat, està prevista tot el nombre d'habitatges que nous que s'han de desenvolupar i que per tant arribarà gent a viure. I insisteixo que ja ens agradaria a les administracions poder donar resposta a aquestes necessitats que implica que la ciutat vagi creixent, de tots els tipus d'esport, però fins i tot de serveis públics, que per mi també ho és l'esport, però en tot cas com l'educació, com la sanitat o com la cultura. De fet, el darrer equipament que ha fet aquesta ciutat va ser la Guinardé, i ja estem parlant de molts anys, i va ser el darrer equipament, el darrer pavelló que va fer aquesta ciutat. Imagini's de quan estem parlant, no sé si potser ja fa 20 anys que existeix la Guinardera. Per tant, fa molt de temps. En tot cas, o 10 o 15, m'és igual, els que fossin. Estic fent una radiografia de la ciutat, senyor Rovira, no siguem susceptibles perquè aquí tots remem alhora, perquè tenim el que tenim per responsabilitat de tothom que hi ha sigut abans i que hi és ara. Assumim tots la responsabilitat i jo la primera. Dit això, el que hem intentat és, vostè ha parlat de que el club ens ha fet alternatives que no hem fet ni cas, alternatives per anar més ràpid en aquest pavelló que diu que fa molt de temps que se'n parla però no existeix, bueno, no fa molt de temps que se'n parla. De fet, ja tenim el projecte executiu que quan us convocarem per ensenyar-vos-el, per comentar-lo, per socialitzar-lo, no fa tant de temps que se'n parla. De fet, fa poc, i per tant anem poc a poc, és veritat, anem poc a poc. Però un pavelló de 8 milions d'euros, de 10 milions d'euros, no es fa així com així. En tot cas, anem poc a poc, però l'anem avançant. Però sí que és veritat que vostè deia que han plantejat alternatives que no les hem escoltat. Amb això no ho puc compartir perquè no és veritat. Les alternatives que s'han plantejat no són alternatives viables, tant de bo fos possible. Però per nosaltres tenir un espai on s'hi puguin nens i nenes, gent jove, poder practicar un esport, ha de tenir uns requisits tècnics de salubritat, de seguretat, d'accessibilitat, i no es pot agafar una nau, i ho hem valorat, i hem fet tant els tècnics d'urbanisme, d'esports, però les circumstàncies no fa que no puguem poder considerar això una alternativa, perquè, insisteixo, quan una administració garanteix un espai per practicar esport, com qualsevol altra activitat pública, ha de garantir una sèrie de requisits. I entre tots aquests requisits, aquestes naus no els compleixen, i per tant tenim aquest hàndicap. Però d'altra banda, sí que hem anat donant alternatives, espais, no? De fet, el club havia de sufragar aquests espais alternatius per poder fer la pràctica de l'esport. Nosaltres com a Ajuntament correm amb el cos de tots aquests espais, molts espais, escoles de la ciutat, escoles, fins i tot escoles privades, que l'Ajuntament paga aquests espais perquè es pugui fer el bàsquet. Si la ciutat no té equipaments públics, doncs entenem que dona aquesta resposta com a alternativa, per això el compromís de fer-ho, i per això ho fem i ja ho estem fent. I totes aquestes alternatives que us estem donant són alternatives a on cada dia nens i nenes les utilitzen: patis d'escoles, pavellons d'escoles, tant espais tancats com oberts. I crec que aquí també és important anar amb cura, de dir que els espais que tenim a la nostra ciutat on els nostres nens i nenes fan activitats, en aquest cas activitats esportives o activitats de lleure, home, són espais que estan en condicions per fer-les, perquè si no, no les faríem. Aquesta és una responsabilitat que té un ajuntament, i per tant a les escoles utilitzen aquests espais, i bueno, i hem d'intentar també no tirar-ho tot per terra, perquè si no dona la sensació que els nostres nens i nenes estan fent activitats, no els del bàsquet, no, sinó la resta, en llocs que no poden fer-ho perquè hi ha un risc per la seva integritat física. I home, dir això és molt greu i genera un malestar. En definitiva, per acabo, estic parlant jo, sisplau, quan ara només també per acabar, respecte a aquesta empresa que va fer aquesta auditoria o aquesta consultoria amb totes les entitats esportives per tal de distribuir aquestes instal·lacions, aquests equipaments, que sense cap mena de dubte no són suficients per donar cabuda a totes aquestes necessitats de voler practicar tot el bàsquet en un espai cobert, sinó que hem de compartir-ho amb l'aire lliure. Doncs és un treball que es va fer amb totes les entitats i els clubs de la nostra ciutat, i realment el bàsquet té moltes hores en pista coberta. El que passa que, com dieu molt bé, teniu moltes hores i teniu molts equips, i per tant doncs, bueno, mai n'hi ha prou, i per això hem d'anar millorant en aquest sentit. Però en tot cas, la decisió que es va prendre per part d'aquesta empresa, la resta d'entitats i la resta de clubs, doncs l'han també assumit, tothom l'ha hagut d'assumir, vosaltres també, no dic pas que no, però vull dir que evidentment doncs no, bueno, heu quedat descontents, lògic, perquè vosaltres teniu molts equips i no teniu tots aquests espais i tots aquests espais coberts. Per tant, anem avançant i treballant per donar resposta a les necessitats en general que té una ciutat que cada dia creix, també les necessitats esportives, i fem tot el possible, a més, per donar-hi resposta, en aquest cas al bàsquet, que amb aquesta distribució dels espais no heu quedat contents perquè ho considereu insuficient, però és la realitat que tenim. Probablement podem compartir que és insuficient, no entro en aquests detalls, però en tot cas és la realitat que tenim. Diu, una altra cosa seria enganyar-nos mútuament. Per tant, ajudem-nos, mentrestant, a anar avançant per buscar aquestes alternatives. Per part nostra, el compromís en mantenir aquells espais que són municipals en condicions per poder-hi fer fer la pràctica esportiva, igual que fem amb els patis de les escoles pels nens que estan a l'escola i surten allà al pati. És la nostra obligació, per tant aquest compromís em sembla que no caldria, però el ratifico aquí, només faltaria, però el ratifico perquè quedi molt clar, i anar treballant per trobar aquestes alternatives. I agrair, perquè hi ha hagut al principi que es deia, no, s'hauria d'agrair a aquestes entitats i als clubs que fan tant per la ciutat i pel seu esport, i és obvi que sí, i per tant avui també vull fer-ho en general i especialment a les vostres, a la UESC i al CUBàsquet. Seguim endavant i seguim treballant. Sí, vostè fa la rèplica en nom dels dos, sisplau. És que si la feu des d'allà no se sent.
Bé, gràcies. Les bones voluntats fa molts anys que funcionen, amb aquest govern, amb l'anterior i amb tots els que coneixem aquí. No és un problema d'ara, és de fa molts anys. Vostè menciona el pavelló de la Guinardera. El pavelló de la Guinardera està única i exclusivament dedicat al futbol sala. Hi ha 6 cistelles de bàsquet penjades al sostre que estan agafant pols. El bàsquet no hi pot entrar. Hi ha hores que el pavelló està buit. Quin és el problema? Aquesta auditoria el que va dir no és que el bàsquet mereixia més hores, no, és que el repartiment no és equitatiu amb els altres esports. Aquest és el problema. Els altres esports, no sabem per què, tenen unes prioritats que el bàsquet no té. I nosaltres no demanem més que els altres, volem el mateix. El 70% de les hores d'entrenament dels nens i nenes de bàsquet de Sant Cugat és a l'aire lliure. I això són números. L'informe de la síndica, suposo que se'l llegiran, ho diu clarament. És un repartiment injust. Les instal·lacions en què estan actualment entrenant aquests nens i nenes a hores intempestives no són instal·lacions adequades. Quan hi ha la humitat que tenim en aquest poble, com tenim a molt del part del Vallès, les pistes de ciment a l'aire lliure rellisquen com una pista de patinatge. El pobre nen aquest no és el primer que acaba a l'hospital. No és el primer. Què esperem? Que hi hagi un mort per reaccionar? No costa tant. És repartiment equitatiu. El pavelló ja vindrà d'aquí 5, 6 o 25 anys, ja no ho sabem. Però mentrestant es poden fer coses. I no és veritat, no és veritat que hagueu donat resposta a les nostres sol·licituds. Nosaltres hem proposat, els clubs han proposat, cobrir instal·lacions que es poden cobrir, llogar naus que estan abandonades i que es podrien adaptar perfectament, amb un cost molt més baix que un pavelló. I que és una cosa que es pot fer ràpidament. Nosaltres anem cada cap de setmana amb els nens i nenes a pobles de 5.000 habitants i tenen uns pavellons que ens cau la cara de vergonya. Aquí tenim quasi 100.000 habitants i tenim un pavelló magnífic, però que hem de repartir entre 400 esports. Per què invertim menys que la mitjana de Catalunya? No volem ser una ciutat de l'esport? Escolta'm, doncs fem-ho coherent, invertim més que enlloc. No em vingueu a dir que la cultura... i que evidentment que s'ha d'invertir en cultura i en sanitat, però els nens i nenes d'aquestes edats necessiten un lloc per entrenar-se. Igual que ho fa el futbol sala, que ho fa el handball, que ho fa el voleibol o que ho fan els altres esports. Per què el bàsquet ha de ser el club dels nòmades? Que hem d'anar de lloc en lloc. Això no té sentit. I hi ha solucions fàcils i que es poden fer. Es poden fer i amb un cost relativament baix. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vostè, senyor Subirà. I ara l'últim ús de paraula, perquè ja ens hem passat del temps, però en tot cas no sé si hi és, la Gemma Almagro. Senyora Almagro,
sí,
endavant.
Hola. Soy yo, buena tarde. Yo soy la Gemma Almagro y vengo a leer lo que ha escrito Bienvenido Mateos. No lo he escrito yo, yo lo habría dicho de otra manera, pero le he prometido respetar cada punto y cada coma de esta problemática que él tiene. Y es verdad que yo soy testigo porque soy su
vecina. Vale, per tant, vostè ve llegir la seva sol·licitud, diguéssim.
Exacto.
D'acord, sí. Doncs endavant.
Él ha escrito lo siguiente. Señora alcaldesa Mireia Ingla, señor Francesc Duc, teniente alcalde de urbanismo. Hace 5 meses les pedí una entrevista para intentar solucionar una infracción urbanística y aún espero su amabilidad de responder. Señor Pérez Soler, socialista, que le da igual gobernar con la derecha que con la izquierda, republicanos o CUP, lo importante para usted es gobernar. Marcos Imarro, de la CUP, defensor de la ocupación. Los tres partidos que gobiernan San Cugat con promesas incumplidas de hacer vivienda social para los nacidos en San Cugat. 4 años de gobierno sin hacer nada de lo prometido, pero siguen prometiendo 4.000 viviendas sociales más en la próxima legislatura. Yo, o sea, él, bienvenido Mateos, regalé a mi hija Marta Mateos un terreno, una parcela 2010 en el pasaje Freixas número 8. Le hice una casa prefabricada de 82 metros cuadrados, pasiva. Esto quiere decir que se calienta con el sol, recoge todo el agua de la lluvia que cae en su parcela y la mía, que soy su vecino, además de su padre. Ambos son padre, hija y vecinos. Tenemos un huerto que regamos también con el agua que recogemos de la lluvia, es decir, una casa totalmente sostenible. Cuento todo esto porque los gobernantes de nuestro ayuntamiento han decidido que tengo que tirar la casa por una infracción urbanística. El 20 de julio de 2021 pagamos una multa de 400 euros y el 30 de diciembre de 2022 nos llegan de golpe 3 multas, algunas el mismo día. Una de 1.000 euros, otra de 2.000 y otra de 3.000, un total de 6.400 euros. Yo pregunto, él pregunta, a nuestros gobernantes, especialmente a Marcos y Marro, ¿es más delito hacerse una casa que ocuparla de otros? ¿Cuántas multas han pagado por destrozar las casas de los demás? Les recuerdo que mi hija tiene 50 años y una pensión por una incapacidad laboral, que ha nacido en la Floresta y sin la ayuda de su padre no podría ser independiente en ningún sitio y menos en la Floresta que ustedes están construyendo. Mi hija no puede venir al pleno a deciros lo que piensa de vosotros por un trastorno bipolar, pues cada vez que le mandáis una carta le tienen que subir la medicación. Esto es lo que ha escrito. Bienvenido, Mateos.
Molt bé, si és tan amable de tancar el micròfon.
Sí.
Val. Senyor Duc, més que res perquè en tema urbanístic i vostè coneix l'expedient per donar-li resposta.
Molt bé, bon vespre, Gemma Almagro, bon vespre, bienvenido Mateos, veïns també de la Floresta. Jo, és que m'agradaria apartar una mica el discurs personal de la qüestió en si. Jo us ho he explicat ja més d'una vegada. Aquest és un tema estrictament tècnic, de compliment de normativa. Per tant, miraré de traslladar i aclarir la situació des del punt de vista tècnic, com no pot ser d'altra manera des d'aquest govern municipal. A nivell de persones, a nivell de govern, doncs, evidentment podem empatitzar amb una situació determinada, però ens hem de deure també doncs, a un complement de la normativa. La construcció d'un habitatge, com tots sabem, és un acte arreglat on cal, entre altres tràmits, l'autorització d'una llicència municipal. L'Ajuntament és l'administració responsable per atorgar aquestes autoritzacions i que descompleixi la normativa urbanística, que són les normes en les quals es decideix on i com es pot construir. En el cas que ens ocupa, el 2020 es va iniciar un expedient de disciplina urbanística al detectar-se unes obres sense llicència municipal, en el qual doncs, precisament en aquell moment s'estava construint una casa de fusta sense la corresponent autorització. A partir d'aquí s'inicien una sèrie de mecanismes i a partir de l'anàlisi de la situació concreta es va determinar que no era possible legalitzar les obres que s'estaven fent, tot i ser zona d'habitatge unifamiliar aïllat, ja que les parcel·les no compleixen els paràmetres bàsics per ser edificada. No és un tema de distàncies entre edificacions, és un tema més greu, que és un tema que és una parcel·la que no compleix la superfície mínima, és una parcel·la de 230 metres quadrats que la normativa ja diu que han de ser 600, però en determinades excepcions es pot arribar a 250. Per tant, és un tema que no, encara que el volguéssim interpretar de la millor manera no podríem assolir aquesta xifra. I l'altra és la longitud de façana també de carrer, que la normativa, en aquest cas tenim 10 metres, la normativa parla de 16 i que amb reduccions puntuals fins a 12 metres. Per tant, no és un tema que puguem, diguéssim, interpretar més enllà. Tanmateix, l'inici d'expedient, ja, en el moment que va passar això, vam poder, des de l'Ajuntament es va contactar, entenc, amb la propietat, per veure si hi havia altres possibilitats, sapiguent doncs, això que precisament les propietats veïnes, a veure si hi havia alguna possibilitat de modificar parcel·les o fer alguna cosa per tal de precisament poder legalitzar aquesta situació. I la resposta també va ser negativa en el sentit doncs, que inclús comptant amb les finques veïnes doncs, no s'assolia o sigui, se sobrepassava l'edificabilitat del conjunt, per una banda, i a més no es respectaven les distàncies entre edificacions, vale? Que això també són una sèrie de normatives d'obligat compliment. A partir d'aquí, el gener del 2021 es va resoldre l'expedient declarant il·legalitzable l'obra feta i ordenant l'enderroc o desmuntatge de la casa de fusta. La resolució en aquest cas és ferma, s'han posat les multes coercitives que ens heu indicat, però en tot cas ha de quedar clar també que el pagament d'aquestes multes no posa fi a l'ordre d'enderroc doncs, que dictamina el procés doncs, administratiu de l'Ajuntament. El dret a la propietat, per tant, no és il·limitat i el dret de l'habitatge no justifica l'incompliment de la normativa urbanística, és el que estava dient. I responent amb una mica caire general, no, que també s'ha fet algun comentari, el que sí que podem dir, no, o que podem fer des d'aquest ple, des de la banda més política, doncs és impulsar precisament la construcció de més habitatge assequible, amb les fórmules doncs, més imaginatives, evidentment sempre dins de la legalitat, i amb l'objectiu aquest que m'ha explicat ja diverses vegades de desenvolupar un pla d'habitatge per arribar a un 10% de l'habitatge protegit, intentar en la mesura del possible doncs, que els nostres fills no hagin de marxar del municipi pel tema del preu de l'habitatge. D'acord? Gràcies.
Gràcies, senyor Duc. I ara estàvem comentant també amb el tinent d'alcaldia, el senyor Simarro, que es posarà en contacte amb vosaltres per mirar si hi ha alguna... per no allargar-ho més ara i entrar més amb el detall més personal, un cop ja hem respost la part més tècnica, i que si us semblava bé, i no perquè el senyor Simarro no ho pugui dir, però ja que jo tenia l'ús de la paraula, doncs us ho trasllado, d'acord? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a vosaltres. Gràcies. Molt bé, i ara ja hem acabat aquesta... Ah, sí, pot dir...
Ara, i sí que me voy a poner muy nervioso...
No. Pues por eso la idea, ¿no? Que potser... digui.
Esto lo quiero decir yo, porque lo quiero decir yo, no me lo puede decir ella.
Andaban.
Somos vecinos. Hemos hablado ya 4 años, hablamos de esto. De otras cosas, porque tengo un local al lado de la floresta y os interesaba hacer vivienda social allí, y para eso sí que hablábamos, para poder hacer vivienda social en un local que tengo en la floresta. Pero de la casa no. Para eso no has tenido 5 minutos para hablar conmigo. Y te lo he pedido a los dos, a la señora alcaldesa, que no miento. ¿Vale? En este local, precisamente, al lado, donde nos tomamos unos canapés muy buenos aquel día. Pero bueno, vamos a ir al grano de lo que quiero. Si seguís presionándome como venís haciéndolo... A mi hija no la molestéis. Dirigiros a mí. Tú eres vecino mío. Si me presionáis para tirar la casa, ten por seguro que tiro la tuya antes que la de mi nieta, la de mi hija.
Senyor Mateos,
però puedes
senyor
estar
Mateos,
seguro.
No té l'ús a la paraula, no té l'ús a la paraula i ja pot agafar i aixecar-se d'aquesta taula. D'acord? Anàvem molt bé fins ara, senyor Mateos. Senyor Mateos, fora d'aquesta sala, senyor Mateos. Fora d'aquesta sala. Senyor Mateos, fora d'aquesta sala, si us plau. Aquesta audiència pública tothom té dret a expressar-se, però ningú té dret a fer-ho d'aquesta manera i amenaçant ningú. A veure si entenem la diferència entre una cosa i l'altra, que segur que sí. Molt bé, doncs seguim amb la... Acabem la... Fins aquí l'audiència pública. Moltíssimes gràcies a totes i tots. 2 minuts per desallotjar la sala.